Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, el programa setmanal per on passen els representants dels partits polítics de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió i, per tant, de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. A nosaltres hi som, per una banda, l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Andreu Martí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I, per altra banda, també tenim amb nosaltres a la regidora, la senyora Eva de Lama. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo, si els sembla, tenim molts temes dels que parlar, temes econòmics, infraestructures, temes socials, però sí que fa poc que hem acabat de passar unes festes majors i, per tant, regidora, sí que suposo que la gent, amb 15 dies de perspectiva, pues, els agradarà saber quin és el balanç que en fa l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar d'aquesta festa de la Candelera 2014.
Bé, pues sí, ara ja després de 2 setmanes d'acabar la Candelera venen tot un seguit de comentaris que vas escoltant, vas preguntant a la gent, als grups de gent que se relacionen en les festes, la comissió de festes, en tothom que està a prop nostre, i bueno, és el moment de fer repàs de les festes i veure què és el que es pot millorar per a properes edicions. En principi el balanç que hem fet fins ara és molt positiu. Creiem que la gent ha participat molt i el temps també ens ha acompanyat, cosa que és molt important, però bé, també hem detectat algunes coses que cal millorar i pròximament ja començarem, encara que sembli molt aviat, però volem començar en temps per poder anar satisfent totes les mancances que hem pogut detectar en aquestes festes, però bé, en principi hem fet un balanç positiu de l'última Candelera.
Senyor alcalde, corrobora aquestes paraules?
Sí, la veritat és que la Eva, com a regidora en aquest cas de l'àrea de festes i màxim responsable, doncs jo crec que ha estat una Candelera plena d'encerts. El temps i tot el que s'havia planificat, per tant, ha anat molt bé. Jo crec que la Eva, en aquest sentit, i la regidoria i tot el seu equip de persones que hi configuren, com tota la comissió de festes i tantes persones anònimes i treballadors també, però també entitats, etc., que són el motor d'aquesta festa, doncs, tenint en compte pues, les pubilles, els quintos, la gent gran, etc., jo crec que tots, amb una nota molt alta, podríem dir que hem passat aquesta Candelera 2014 i, per tant, és veritat que ara la Eva ho deia i jo ho està fent aquests dies, pren nota d'algunes petites coses que cal millorar, és obvi, i això ens congratula tots plegats de que hem de créixer amb autocrítica, només així creixerem, però és veritat que aquesta Candelera 2014 ha estat una Candelera plena de, diríem, d'encerts. Fent-ho com un resum general, tots aquells actes que han preparat la comissió de festes, com deia la Eva, i tots aquells actes nous o tots aquells actes que s'han modificat i tots aquells actes també tradicionals han anat força bé i ara el que cal és allò, seguir amb el que ha anat bé i poder modificar alguna coseta que potser es pot fer millor. Però com a resum, la Candelera 2014 passarà a la història amb una nota molt alta.
Anem a entrar en altres temes. Si abans de festes va haver pues, un tema important en l'àmbit municipal va ser que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va fer públic el deute municipal i a la vegada la previsió de reducció d'aquest deute, una previsió pues, a llarg plaç, per dir-ho d'alguna manera, pues, fins al 2020. Quin és el, la perspectiva que té l'Ajuntament? Si els números van, entén vostè que van quedar prou clars per a la ciutadania? Bueno, l'opinió respecte al comunicat que va fer l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Clar, el primer que hem de fer és deixar constància de que quan parlem d'un tema determinat s'ha d'explicar amb tot el seu context. Si no és allò com veure una pel·lícula, només una part. I quan veus una pel·lícula o veus una, o t'expliquen una classe o aprens alguna cosa, o aprens tot o s'explica tot, o no podem parlar només del deute, perquè si no pot ser enganyós, pot ser inclús una explicació poc justa. És veritat que hi ha un deute determinat, però el més important quan parlem d'economia municipal és saber allò que diuen abans les iaies, els nostres grans pares i iaios, i mos diuen: tu quan ingresses, tu quan gastes, després d'ingressar i de gastar, quant t'ha quedat? I això ho entén tothom. Això és, si algú té a bé escoltar-nos, ho entén. I per tant l'Ajuntament, en termes dels tècnics municipals, de la intervenció, dels diferents tècnics, diuen que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, els últims anys, excepte el 2011, tots els anys hem ingressat més diners del que ens hem gastat. Aquesta és la primera premissa que hauria de quedar clara, perquè això no és discutible, això ho diuen els tècnics municipals, no podem discutir, els polítics o al carrer, podem parlar de coses, però este fet és indiscutible. Per tant, un tema. Segon tema, si parlem de paràmetres determinats com poden ser el deute, hem de parlar del que devem i del que ens deuen. I després entren altres paràmetres. Quan deus a un determinat plaç, quin és el que tens en caixa, si no parlem d'una economia sesgada i enganyosa de cara al ciutadà. Per tant, això de parlar del deute, doncs és una veritat a mitges. És com parlar només dels ingressos. Si avui et dic, avui, a data d'avui, que l'Ajuntament, amb tots els seus comptes de diferents, diríem, àrees que té, les diferents entitats bancàries, ho sumem tot i té 2 milions d'euros, doncs això què vol dir? És molt? És poc? És molt? És poc? Quan és? És una pregunta. O és que devem tants diners? Sí, però quants diners ens deuen? I quants actius bons tenim tassats? El que sí que et podem dir és l'estalvi net de l'Ajuntament, la diferència entre el que ingressem i gastem és positiva, està equilibrat les finances de l'Ajuntament, després de pagar tothom i els bancs, diríem, sobren diners, i això és la més gran veritat que podem dir avui. Que devem molt, sí, també ens en deuen molts. Tenim molts diners en caixa? No sé, depèn. 2 milions d'euros avui? És molt? No sé, depèn. Depèn del que un degui, depèn.
El que està clar és que si hi ha un deute de 16 milions i n'hi ha dos en caixa, el deute no és de 16 sinó que és de 14.
Però això tampoc és així, perquè els paràmetres econòmics d'un pressupost municipal no van només de dir, han de 16 i mig, tenim dos en caixa, i en altres paràmetres. I quan deus a 30-60 dies? I quants diners ens deuen a l'Ajuntament? Si hagués d'explicar els diners que ens deu la Generalitat, les diferents administracions, els altres proveïdors o deutors, millor dit, que tenim la Junta, al final, lo important és, anualment, ens hem de vestir com una família, quan ingressem al mes? Quan paguem? Després de pagar tot, els bancs i tot, quan ens ha quedat? Pues al cap de l'any, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no té altra cosa que dir que té un estalvi net positiu, i això ho diuen els tècnics, no ho diu l'Andreu Martí o un regidor o un altre. Dir que devem molt, doncs és partidista, és enganyós, jo no diria simple, perquè no es pot ser tan simple, però és explicar la veritat molt, molt sesgada. Llavors hem d'explicar tot. És veritat que amb el deute, només amb el deute, l'Ajuntament també té un pla de que durant uns anys se reduirà tot este deute, i això sense comptar els ingressos extres que podem rebre o ingressos que potser avui no, però demà podem ingressar a l'Ajuntament. Per tant, jo diria que l'economia ens ha d'ocupar, ens ha de preocupar, si voleu dir-ho així, però està molt ben, diríem, dirigida en mans dels bons, dels tècnics, i que els que en saben doncs ho tenen tot ben equilibrat. No hem de fer... Clar, això sí, no ens posem a parlar d'altres coses que tenen relació amb l'economia. Quants serveis ha prestat aquest ajuntament i segueix prestant els últims anys? Quantes coses s'han fet amb aquest ajuntament, amb aquest municipi, durant els darrers anys? Quina qualitat de vida hi ha si comparem els últims 8 o 10 anys de tots aquells serveis i aquelles infraestructures que s'han posat? Perquè quan fem el llistat, doncs un se queda una mica ja més convençut o molt convençut de que avui la Cala agafa lideratge en molts temes importants i molts temes que són de reconegut prestigi i d'un posicionament cada vegada més bo, no només al municipi sinó també fora d'aquí. Per tant, aquells que fan una crítica, si m'ho permeteu, només parlant d'una part o d'un paràmetre de l'economia, doncs jo diria que és bastant simple si no analitzem tots els vectors del que significa l'economia municipal. I podem, en el moment que vulgueu, podem fer un monogràfic, però hauríem de ser una miqueta més pedagògics i dient, ens deuen tants diners, ne devem tants, tenim tant en caixa, tenim este pla, tenim este punt d'equilibri, los saldos de cada any o los comptes de cada any, tots són així. I amb això, un, sense ser un gran expert, se'n fa una miqueta de composició, perquè si només diem que tenim tants diners en caixa sense dir res més, o que ens deuen tant o que devem tal, doncs això és una mica, insisteixo, simple.
Jo sí que li demanaria, si és possible, que deixés damunt de la taula les quatre dades que va fer públiques l'Ajuntament, perquè, escoltant els tres partits de l'oposició, és a dir, el denominador comú és que hi ha més deute del que el diu l'Ajuntament, però tampoc coincideix cap amb la quantitat, amb la xifra. Per tant, la gent, quan escolta la ràdio, quan sent el Partit Popular es deu una quantitat, quan sent el Partit Socialista se'n deu una altra, i quan sent Esquerra Republicana sent una altra quantitat. El Partit Popular, per exemple, diu que el deute que vostès van fer públic, que manca afegir els interessos bancaris dels pròxims 3 anys, al voltant de 3 milions d'euros, a més de la residència. Però també diu que el que no es fa públic és el que encaixa, que això restaria deute. Esquerra Republicana diu que el deute per habitant és el més alt de la província i que només sortim als diaris per coses negatives. O el Partit Socialista, que tampoc està contemplat el deute, ni l'obligació, ni les obligacions, ni la residència, ni el deute real per habitant que arriba a no al que posaven els diaris, que estava al voltant dels 1.300 o 1.500 euros per habitant, sinó que la quantitat per habitant és de 3.100 euros. Per tant,
mireu, el més important és saber de què estem parlant. I quan se parla de l'economia, jo, de manera molt humil, que escolto els tècnics i, per tant, els que tenen més, diríem, criteri o coneixement del que significa tota l'economia en àmbit municipal, hem de parlar de tots els paràmetres. El primer paràmetre, que ho he dit al principi, quan parlem de l'economia municipal, només d'economia municipal, és l'estalvi net d'un pressupost liquidat. Això vol dir que tu, durant l'any, has tingut un pressupost i quan s'ha liquidat, no pressupost inicial, quan s'ha liquidat, saps el que t'has gastat i el que has ingressat. T'han sobrat diners o t'han fet falta? Això és lo bàsic. Dir que devem tants diners sense dir el que et deuen o el que tens en caixa o altres paràmetres, doncs és ser, insisteixo, no dic simple perquè ho he dit dos o tres vegades ja, sinó és ser doncs, limitat amb l'explicació. Per tant, hem de ser justos i hem d'intentar fer pedagogia, que és la que igual que ens fan a nosaltres els tècnics. I a mi això m'ho han explicat els tècnics, jo no m'ho invento. Això és el que ens diuen els tècnics i per tant hem de parlar d'altres paràmetres. Si parlem del que ens deuen, hem de dir també, insisteixo, el que a nosaltres ens deuen, del que encaixa, etcètera, etcètera. Tot plegat fa que l'Ajuntament avui té un estalvi net positiu important, un estalvi en quant al romanent de tresoreria important, significatiu, i té una càrrega financera alta. Este és un paràmetre alt, però és un paràmetre alt perquè hem decidit pagar a la majoria dels proveïdors, i per tant el que volem és que la gent del carrer, i a més amb el vot i amb l'abstenció del partit polític principal de l'oposició, que es va abstindre, doncs clar, aquí a vegades fem un discurs o un altre en funció de si ens escolta algú o no. I jo el que puc dir és que el diàleg, la bona entesa, quan estem tots junts, és exquisita, per no dir millorable. I en canvi, un quan està sol, doncs explica el que li interessa, però insisteixo, fem un flac favor a la ciutadania. Fem un flac favor a la ciutadania. Jo estic convençut de que quan estem tots junts en un plenari o estem tots fent el que cal, doncs les opinions són unes altres. Només veiem que som negatius quan ens interessa, però quan parlem d'altres i d'altres i d'altres temes, com les banderes blaves, com el lideratge amb reciclatge, com el lideratge amb turisme, com el lideratge amb tindre l'atur més baix, un dels aturs més baixos de les Terres de l'Ebre, com ser un dels pobles que més ben s'ha posicionat els últims anys. Sabeu què significa això en publicitat i en reconeixement fora d'aquí? Sabeu que estos dies als restaurants se'ls han acabat les galeres perquè han tingut que anar a comprar galeres fora? Així de simple no, així de real. Avui m'han dit tres restaurants que han tingut que anar a comprar galeres fora de la cala perquè se'ls havia acabat. Doncs això quan val, no? Això, esta projecció exterior, este reconeixement, este posicionament de la cala, cada vegada més, la quantitat de serveis que tenim a la cala, sabeu quanta gent hi ha que practica esport al CEM? 1.000 persones. Sabeu què significa que tinguem un centre de rehabilitació, que tinguem tantes especialitats o que féssim tants de cursos de formació o que etcètera, etcètera, etcètera. Tot això, dieu-me quin ajuntament paga l'ambulància municipal de manera extraordinària. Dieu-me quantes i quantes coses surten en positiu als diaris, quantes i quantes. Per tant, hem d'explicar-ho tot, perquè si no, doncs fem un flac favor als que ens escolten, i és veritat que se'n deuen 16,5, però també és veritat que ens en deuen 12, és molt veritat que ens deuen tants de diners en un altre lloc, que tenim tants de diners en caixa. Hem de ser tots plegats una miqueta més pedagògics, i quan ens donin una informació explicar-la en el seu conjunt, perquè la política de curt plaç porta el que porta en alguns partits polítics.
Anem avançant temes, perquè vostès també van fer pública una mica l'evolució que hi havien tingut a la baixa partides importants dins d'un pressupost municipal, com era la despesa corrent o la partida de personal, que en els últims anys s'havien reduït de manera important, no?
Bueno, també dins este esforç que així ho fa no l'Ajuntament, sinó ho fan els ciutadans i ho fem tots plegats, doncs hem anat reduint algunes partides, i en este cas doncs algunes d'elles, com també les de personal i d'altres que anirem parlant, doncs s'ha fet un esforç. L'important és que cada vegada i cada dia que passa hem de ser capaços de generar complicitats, de fer moltes coses o de fer coses de prou qualitat amb menys recursos, i d'això doncs en podem donar exemples. L'exemple de les festes majors és un exemple molt clar, i n'hi ha molts d'exemples així que en podem parlar. Este és un exemple clar. La regidoria de festes enguany, i la Eva, que està aquí al costat meu, tindrà un 40% menys de pressupost que fa uns anys, i jo crec que les festes d'enguany han sigut tant o millors o iguals, per no dir millors, que fa uns anys. Per tant, això és mèrit de la regidora, mèrit de tots els que l'han acompanyat, mèrit de tots els ciutadans que han participat, de les entitats, mèrit de tots, de la comissió de festes. Jo crec que si tots fem pinya i tots tenim una visió més positiva de que la situació que tots vivim doncs requereix esforços, i això sí que és important per part de tots, doncs ens en sortirem, i molt bé. Si cadascú vol mirar doncs la part negativa de l'altre, doncs tots, segur que tots tenim moltes coses a millorar. L'Ajuntament i l'equip de govern segur que en té moltes també.
En la dinàmica de l'Ajuntament també es trobava el tema de la cala gestió i el tema de la cala serveis, no?
Sí, però això també és també una explicació en positiu que podríem donar i en detall, de que la feina que s'està fent per part d'aquestes àrees de l'Ajuntament, que al final és una part de l'Ajuntament, doncs el que s'està fent a la part d'esport, a la part de turisme, a la part dels diferents departaments, doncs és una feina que cada vegada es fa millor i potser amb menys recursos, que cada vegada guanya actius i guanya, diríem, practicants o usuaris, etc, etc, i que a la vegada té més reconeixement. Avui mateix, també avui, me deien que tenim un complex esportiu exquisit, perquè este dissabte van fer les competicions de natació, i que ja voldrien molts de municipis de la demarcació de Tarragona i d'altres indrets tindre un complex i unes zones d'aigües i unes zones de gimnasos i un equipament esportiu d'aquestes característiques. I això és gràcies a tots, no? És gràcies a la Eva de l'Amo, a l'Andreu Martí o a aquest equip de govern també, i han fet molta feina, és veritat, però sense la participació i sense la complicitat dels treballadors i sobretot dels xiquets i xiquetes o usuaris que anem, per posar un exemple, doncs això no tindria sentit. Per tant, jo crec que la feina la fem entre tots.
Més coses. Precisament, regidora, ara l'alcalde ho comentava, en 4 anys s'ha reduït l'aportació que fa l'Ajuntament a les diferents festes o actes festius al llarg de l'any en un 40%. I no incloem només festes de la Candelera, sinó l'àmbit festiu,
sí,
en general.
El pressupost global per la regidoria de festes, pues sí, s'ha reduït des del 2011 fins ara, progressivament s'ha anat reduint en un 40%. De l'any passat a aquest any ha sigut, crec, a prop d'un 20%. Però bé, és una tasca que teníem i un objectiu al que havíem d'arribar, com la política d'austeritat que estem portant a terme, que ens obliga, no podem anar... Això no vol dir que abans se fes un mal ús dels diners, vull dir, simplement són altres temps, ens hem d'adaptar als temps, a les circumstàncies, i no per això ens hem de quedar sense festes. Sabem tots que és, potser és una de les coses que més esperem tots, no? Quan arriben tant la Candelera o Carnestoltes, totes les festivitats és el que ens fa anar avançant una mica, no? En una mica més d'alegria. Però bé, estem en una situació econòmica molt crua per a tots i a tots els nivells, i hem de ser conseqüents. Evidentment, qui voldria rebaixar en el pressupost? Ningú, no? Això és evident, però la situació és la que és i hem de ser, com dic, hem de ser conseqüents. Llavors, pues, la manera de poder anar fent en una baixada tan important del pressupost, pues és, com deia l'Andreu, tirant mà de la gent, de la col·laboració de les entitats, de grups de gent que estan a disposició de la regidoria de festes o d'altres regidories, i aquesta és la fórmula per a poder anar fent festes dignes i bueno, com les que han passat ara no fa 2 setmanes.
Parlant de... seguint amb el tema econòmic, hi ha un tema que també es feia públic aquesta setmana passada per part de l'alcalde, que bueno, ja fa uns anys que està en vigència, però que clar, és allò que si no es recorda o no s'explica, no... Pues, bueno, la gent moltes vegades ho passa per alt, i és les diverses bonificacions que hi ha en algunes taxes municipals per a gent que, pues, bueno, que no té en aquest cas recursos per fer front, i estem parlant, sí, de sectors desafavorits, no?
Sí, bé, ara és lo mateix, no? És lo que estem parlant últimament, és del que s'està parlant més. Pues la situació de tots els ciutadans no és la mateixa, ni és la que voldríem ni la que desitgem. Però clar, tampoc no pots deixar de la mà que la gent malviuguin, i pues, en lo màxim que pugues des de l'Ajuntament, pues, se'ls intenta donar un cop de mà, i en els temes que nosaltres tenim competència, com pot ser pues, la rebaixada de l'impost de vehicles, que s'arriba a un 100% del total de l'impost, o el 50% de la taxa d'escombreries en aquells col·lectius que realment necessiten aquestes bonificacions. Bé, és una ajuda que estem fent ja des de fa, des dels últims 3 anys, i s'està beneficiant per ara sobre uns 300 ciutadans. Bé, ja et dic que és una, és algo que hem de fer, perquè hi ha festes, però hi ha molta gent que ho passa molt malament, i almenys pues, poder una mica pal·liar la, la mala situació de molta gent que està patint en aquesta situació que estem vivint.
Senyor alcalde, com tenim la residència per la gent gran?
Bueno, és un dels projectes que quan funcionen i funcionaran tots estarem contents i aplaudint-ho, i mentre això no es posi a funcionar, doncs em sento molt responsable de que tenim una situació encara, doncs, que encara no hem iniciat el recorregut d'aquesta vida que ha de ser un projecte social, un projecte de creació de llocs de treball, un projecte d'un servei més important a la cala, etc, etc. En aquests moments com està? Doncs fa uns dies vaig tindre la visita del, bueno, la reunió amb el president de la Generalitat, i vaig explicar al ple que vam celebrar un dia abans de la Festa Major, 2 dies abans de Candelera, vaig poder explicar el compromís inequívoc, el compromís novament de que el govern té moltíssimes ganes. Serà la primera residència que s'obrirà amb ajut de la Generalitat. Hem de veure com ho fem, perquè en aquests moments, per l'històric que té la Generalitat, i tots coneixem doncs, la situació d'on venim, doncs, té dificultats greus econòmiques. Ara, el mal temps, el temporal, la situació encara és més complexa que mai, però jo estic a un punt no només d'ocupat i preocupat en aquest tema, sinó com un punt d'il·lusionat, perquè ara tenim un compromís del president de la Generalitat de que tan aviat com se pugui on sortirem, buscarem un acord i serà la primera residència que s'obrirà. No puc dir que serà d'aquí un mes ni d'aquí 6 mesos, però estem treballant perquè ben aviat poguéssim donar novetats. Jo dic que aquest govern i jo mateix doncs, serem perseverants, insistents, fins que es pugui obrir, pugui ser ja el punt de sortida. Per això que t'he dit, d'aquests objectius i arguments de pros que són vitals, que són creació de llocs de treball, tindre una residència per la gent gran i centre de dia, doncs crear tot aquest nou servei que significarà, etc. I per tant, espero que properament, durant els propers dies, setmanes, puguem donar més detalls. Sapigueu, tingueu el convenciment ple de que lluitarem i lluitem perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Ara no puc donar més dades que el que us puc avançar, que és que quan les tinguem més concretes us les farem arribar. Però insistirem i m'on sortirem, m'on sortirem.
Quan vostè veu que aquesta residència és una part important de les crítiques de l'oposició?
Bueno, doncs segurament hi ha coses que es poden o s'haguessin pogut fer millor, però bueno, jo no puc parlar d'altres factors que no depenen del que està a les nostres mans. El que sí que us dic és que vull mirar en positiu, no vull fer il·lusions ni comentaris que no serviran per res, sinó que el que he de procurar és que tinguem l'absolut convenciment totes les caderes i caderos que aquest tema m'en sortirem i espero que sigui ben aviat, però és que tenim preparat un plan B també, que ningú se preocupi més del que cal, que nosaltres ho estem molt, jo ho entenc, que és un tema complex, difícil i ara més que mai, però és que m'en sortirem, és que estem convençuts de que m'en sortirem i que tenim una sèrie d'arguments i de plantejaments de que d'una manera o d'una altra doncs donem una sortida i una resposta adient en aquest tema, que com sabeu doncs és un tema, bueno, un tema dels importants que hem de solventar, que n'hem solventat molts, que n'hem de posar molts en marxa, que n'hem tirat alguns de complicats endavant i que aquest tema el tirarem endavant d'una manera o d'una altra, ja ho anirem explicant.
Seguim avançant amb més temes. També el que han posat en marxa és la externalització del servei d'enllumenat públic.
Bé, també és un tema d'aquells que han de tindre un millor servei. Jo podria explicar aquí que des de fa un temps, fa molt de temps, que això és important que ho subratllem, com en tants i d'altres temes, l'Ajuntament ho fa tot amb molt de diàleg, amb molta transparència, amb voluntat de sumar I aquí, en aquest cas, més enllà de l'àmbit municipal, dels partits polítics de l'Ajuntament, doncs es van posar en contacte amb l'Institut Català d'Energia, amb la pròpia part del CODE, que és la part que controla o coneix millor el tema del tema energètic, amb el propi Consell Comarcal, i tots plegats vam decidir, diríem, posant en marxa la externalització del servei de la llum. Pues per què? Important, per tindre una major eficiència del que significa la llum, el tot plegat, i també a la vegada poder aconseguir un estalvi també energètic i per tant de diners, amb quilowatts i amb recursos. Això que s'ha analitzat, que s'ha consensuat, que hem estat molts de mesos treballant-ho, doncs ja té pràcticament llum verda, d'aquí pocs dies es farà públic ja qui i com se posarà en marxa. Aquestes millores d'estalvi, aquesta millora d'eficiència energètica serà una realitat i està tot documentat. Passarem de més d'un 1.700.000 quilowatts l'any a uns 900.000 quilowatts. La reducció és pràcticament del 40%, una reducció del 44% dels quilowatts i un estalvi proper als 100.000 euros, doncs significa que aquí hem treballat molt, i molta gent ha col·laborat en un projecte que se'n beneficiarà tota la cala, tots els ciutadans de l'Ametlla de Mar, i com diem abans amb altres projectes, doncs això demostra que quan treballes en equip, quan treballes amb consens, quan tens clar el que vols i tothom hi participa, doncs el govern municipal ha de prendre decisions i ho fa amb això, amb diàleg, amb consens, i en aquest cas doncs s'implantaran també nous sistemes innovadors de telemesura de comptadors, de telegestió de l'enllumenat, s'adequaran moltes conduccions elèctriques que ara no funcionen prou bé, que estan malmeses, se faran pràcticament 3.600 punts de llum, se substituiran, se farà també una substitució total de més de 1.000 luminàries, de 1.000, diríem, caputxons, les faroles, això déu-n'hi-do el que significarà, una inversió de pràcticament 600.000 euros, perquè això ho farem durant aquests propers anys, però tot es farà el primer any, o sigui que els propers mesos veurem un canvi significatiu amb tot el que hem dit, i en definitiva, doncs, això, tirar endavant un projecte que voldrà dir millor eficiència i estalvi energètic, i per tant de quilowatts i de diners, i estar al dia, i això que s'està fent o es vol fer a molts municipis de mitja o gran dimensió, doncs la Cala també és pionera i també ho farem doncs amb lideratge i amb complicitats i diàleg, evidentment.
Un dels temes d'una de les últimes sessions plenàries també hi va comptar amb molt recolzament per part de l'oposició va ser la modificació de la taxa d'aigua en cas de fuita. Aquí s'estava solucionant un problema que havia posat moltes complicacions a alguns veïns de la localitat, no?
Sí, este també és un exemple de que tenim encara tots molt camí per recórrer, que tenim moltes coses a millorar o a fer, però aquest equip de govern no para i és la nostra obligació seguir avançant, i en aquest cas per tal de tindre, diríem, ben regulat situacions que s'havien produït en algunes famílies amb els temes de la fuita d'aigua o incidències amb el tipus amb el rebut de l'aigua, doncs hem fet una proposta consensuada que en aquests moments està en exposició pública, que hem dit per activa i per passiva que pactarem, que això no és res tancat, això està obert i que tenim voluntat, i així ho van manifestar també els partits de l'oposició, doncs en aquest cas no podien dir el contrari, sinó de veure-ho d'entrada bé, més enllà del vot positiu o abstenció. Bé, és una millora més que es fa i que després d'haver detectat i analitzat tota aquesta qüestió, aquesta problemàtica, doncs ja ho tenim en marxa. És una millora més per a la ciutadania.
Ha sortit amb l'objectiu de facilitar també a la gent el concepte de pagament d'impostos, de taxes, el fet de poder el fet de poder tenir informació a l'abast, concretant també una de les novetats que ja es va decidir d'aplicar, que era el fet de partir el pagament en 4 o 5 pagaments de l'impost de béns immobles, etc. Ja ha sortit el que vostès anomenen calendari del contribuent.
Sí, hem elaborat un calendari que està a la disposició de tots els ciutadans, on per veure, tindre clar quins són els períodes de pagament de tots els rebuts que hem de fer-nos càrrec, tots els impostos locals, des de l'IBI fins a l'impost de vehicles, les plaques dels gossos, les activitats econòmiques, les taxes de les escombreries, tant al casc urbà com a les urbanitzacions. I bé, és un folletó que ens serveix per poder aclarir una mica a veure quan ens carregaran el rebut en cas que ho tinguem domiciliat i quin plaç hi ha per fer el càrrec o per fer el pagament en cas de que no tinguem domiciliat els rebuts. L'any passat ja es va començar a fer, ja vam introduir una novetat pel que fa al pagament de l'IBI. Recordem que se va poder fraccionar a partir de l'agost en 3 o 4 mensualitats, crec recordar. Però aquest any hem volgut acabar de arrodonir una mica aquesta iniciativa que vam tindre i se començarà en cas de que estiguin domiciliats els rebuts. Això sempre, si no estan domiciliats no es portaria a terme, però en cas de que tingui domiciliats els rebuts se faran en domiciliacions a partir, en cas dels béns immobles, que és la taxa o l'impost que suposa una càrrega més important per a l'economia domèstica de les famílies, i començaria a partir, el primer pagament seria l'1 d'abril, el segon càrrec se faria l'1 de juliol i l'últim càrrec seria l'1 de novembre. Seria un fraccionament en tres parts i bastant separats en el temps, de manera que te pot permetre a la família de poder una mica primer dividir el pagament en tres vegades i tindre prou temps per poder fer una mica de calaix i poder fer front a aquesta despesa tan important que tenen les famílies.
I això, bueno, això suposo que l'objectiu és fer-ho arribar a les cases i fer-ho arribar a la gent, no?
Sí, bueno, també des de l'Ajuntament evidentment també tindran la possibilitat d'agafar-ho, però en principi s'ha de fer arribar a tothom perquè tothom sigui sabedor dels terminis, dels plaços, que si voleu podem fer un repàs, però la novetat més important és el pagament de l'IBI, perquè començaria l'1 d'abril, seria en 3 pagaments i estaria separat en 3 mesos de diferència d'una a l'altra, o sigui, seria trimestral, podríem dir, sempre que estigui, ja dic, domiciliat. En cas de no estar domiciliat, pues, el plaç començaria l'1 de juliol, fins al 31 d'octubre. Durant este plaç seria el moment de fer el pagament de la taxa de l'IBI.
Molt bé. Aquests darrers dies hem vist com a la plaça del Canó, senyor alcalde, s'han fet una sèrie d'actuacions. Vostè comentava que era per millorar tot el tema de les males olors de la zona.
Bueno, la veritat és que són diversos els factors. Un dels més importants o el més central seria este, que és que havien estat les queixes reiterades des de fa temps, i hem explicat que és un tema complex de solventar tècnicament. Per no fer-nos reiteratius i coneixedors d'aquell àmbit que produeix una agrupació d'aigües per decantació cap a baix, després s'han d'impulsar cap a la zona de la depuradora, etc, etc. És un tema complex tècnicament des de fa anys. Evidentment no podem ara canviar-ho tot, però sí que el que hem fet és millores constants.
I la zona que és una zona de restauració, de turisme.
Clar, tot plegat fa que aquella zona és una zona molt transitada, molt coneguda, molt habitada i molt recorreguda, doncs també per diversos indrets que tenen, doncs, en aquest cas la plaça del Canó, les escaletes, prop de l'antiga cofradia vella, cap al final del mercat. Tot aquell espai té restaurants, bars, té establiments, i amb aquest canvi concretament d'11 etapes de 11 forats que tenen de clavegueram i sanejament la sortida i per tant l'entrada d'aquestes olors d'una manera molt hermètica amb nous productes i amb nova tecnologia. Hi haurà no hi haurà pràcticament olor, i això que és tan senzill sembla de resoldre, doncs sembla que al final hem trobat una solució amb la companyia d'aigües, i properament comprovarem que s'ha fet un pas de gegant, un pas important i endavant, i que també doncs, els més beneficiats, els espais i comerços de la zona de restauració i també els que hi passem o estem per la zona, doncs veurem que aquesta millora serà substancial. Bé, és un pas més pel comerç, en aquest cas per la restauració, pel turisme, pels que hi passem, pels que hi treballen allí, i que doncs, és conegut i demandat per tots els establiments de la zona de la plaça del Canó i la zona del Port i del carrer Major. I en aquest cas doncs, dir-los que al final sembla que hem trobat una solució pràcticament definitiva, o per no dir-ho així.
Més temes, perquè també pareix que ja ha entrat en fase de licitació el pont de Tres Cales, segona fase, o, per dir-ho d'alguna manera, el pont que ha de substituir el pas soterrat que passa per baix de la via fèrria i de l'autopista i que uneix dos llocs de les Tres Cales, és a dir, la banda del mig i la banda de costa, no?
Sí, també és una nova infraestructura de les tantes i tantes que hem anat fent aquests darrers anys. En aquest cas, en aquella zona, aquests també darrers anys s'ha produït una sèrie de millores a tota aquella zona de Tres Cales, platja, Calafort, Sant Jordi, Calavidre, tota aquella zona que coneixem prou i tots, i en aquest cas se tractaria de l'alçada pràcticament de Calafort, a la banda, diríem, sud de Calafort, on té aquella petita rotonda. Volaria un pont d'uns pràcticament 300 metres de punta a punta per dalt de l'autopista P7 i dalt de la via del tren, i faria de connexió i per tant d'anell o d'espai viari entre Tres Cales mig i nord i Tres Cales sud i les platges. És un tema, doncs, jo crec que servirà també per un abans i un després en l'espai de vialitat d'aquella zona, que donada les platges, donada la part tan bonica i tan concorreguda de gent, sobretot durant molts de mesos, doncs serà una bona infraestructura, i en aquests moments podem dir que està pràcticament en procés ja de licitació, i de que els propers dies i setmanes s'iniciarà una obra abans de l'estiu, segur. Hem de veure i hem de pactar com i quan, ho hem de, diríem, ens hem de posar d'acord amb la majoria d'interlocutors perquè pugui afectar el menys possible. Això ja se sap, quan fas una activitat o fas una millora, doncs sempre té algun temps d'inconvenients i de dificultats, però d'aquí un any, poc més d'un any, tindrem una infraestructura viària doncs de perfecta i molt millor que la que tenim ara, i en aquest sentit doncs és una millora més, una millora que enllaçarà, com tu dius, les dues zones de les Tres Cales, Port damunt de la via del tren i l'autopista P7, i sense cap dubte serà doncs un pas molt gran, un pas en tots els sentits per tots els que anem a les platges, visitem Tres Cales, anem cap a Sant Jordi, pugem i baixem per aquell espai. En definitiva, una millora més a l'Ametlla de Mar, que déu-n'hi-do el que costa tirar endavant un projecte d'aquestes característiques.
I això coincideix també en que fa pocs dies des de l'Estat s'aprovava, ja després de molts anys i de manera definitiva, la inversió que ha de permetre posar en marxa la segona fase de la carretera d'accés sud, o com la coneixem aquí la població, carretera de la costa, no?
Sí, també és un altre projecte que coincideix i que també porta estos 10 anys, molts més de 10 anys, que hem estat capaços de buscar la solució pactada amb tots els interlocutors, que no ha estat fàcil. Són d'aquelles obres o d'aquells projectes que els he viscut també en primera persona i que déu-n'hi-do el que ens ha costat, però al final a qui donarà servei? Doncs donarà servei a tota la gent en general, i molt particularment a tots els disseminats que van cap al sud del municipi, cap a les zones de platges de la zona sud, cap a tot aquell espai que fa referència a la part mig-sud del municipi, sobretot també al càmping de Santes Creus, al càmping de l'Ametlla de Mar. Crec que també ha estat complexa, al final hem fet una bona feina entre tots els que han redactat el projecte, tots els interlocutors, s'han fet unes millores importants amb el medi i amb el respecte a l'espai aquell, que és un espai i un entorn molt, molt bonic, molt sensible amb tot el medi, i que tots hem col·laborat, tots, tècnics, regidors, col·laboracions d'altres administracions, i que finalment doncs, hem aconseguit que aquesta obra, també aquest projecte, vagi endavant. I així ens ho han fet arribar ja, doncs, bueno, més que felicitats, encoratjar que seguirem per aquest camí, no? Millorant tot el que significa la qualitat de vida a l'Ametlla de Mar i les possibilitats, i en aquest cas també un espai viari que ens ha de permetre ser més fluïts, i no cal dir-ho, que en un cas d'emergència o en un cas també de trànsit, doncs és millor tindre una carretera nova que tindre la carretera actual que tenim, que ja ha portat dificultats inclús al propi càmping de la zona.
Precisament, parlant de diverses zones, el tema de... ja pareix que hi ha un projecte, i també el relacionaríem amb els aiguats que van haver fa uns anys i que vostè comentava sortosament, ho he viscut en primera persona, déu-n'hi-do el que ha costat, déu-n'hi-do el que costa tot el tema d'infraestructures quan la inversió depèn de fora, i aquest en seria un, no? Un projecte de condicionament i reparació de camins del municipi, alguns dels quals afectats pels aiguats pues, de fa, no em voldria equivocar, però un parell o tres d'anys, no?
Concretament el 17 de setembre del 2010, estem parlant de més de 3 anys. Des d'aquell mateix moment vam lluitar i vam fer una feina pues, d'això, d'equip, tots plegats. Aquí van haver molts els que ens vam implicar en aquest projecte per tal de reparar, restituir, millorar alguns espais del municipi, del terme municipal, de camins i o també del casc urbà i també d'algunes zones d'urbanitzacions. S'han anat fent algunes petites o algunes millores, i a poc a poc doncs hem aconseguit, dit així ràpidament, resumint-ho, doncs un ajut de més de 400.000 euros, dels quals 279.000 euros són directament per part del govern de la Generalitat. Es va emetre una resolució el 18 de setembre per part de la Direcció General d'Administració Local de Governació de la Generalitat, on se'ns otorgava també aquest nou ajut de més de 279.000 euros, concretament 710 euros, per tal de restablir, per tal de millorar, per tal de fer aquestes, diríem, millores, en definitiva, als camins de les urbanitzacions i del nucli i del terme. Bé, estem fent totes aquestes millores, se seguiran veient millores a diferents camins del municipi i urbanitzacions i també del casc, i de camins, per dir-ho ràpidament, se millorarà la carretera que va cap a l'Estany, de l'Ametlla al Perelló, la carretera d'accés que va cap a Sant Jordi del Fama en l'àmbit costaner, l'anomenat camí del Rebosenc, el camí de l'Espinal, conegut, també el camí del Corral de Molins, bueno, i d'altres, tampoc no em voldria allargar, i en tot cas, tant la Eva i jo com la resta de companys, si algú té algun interès en veure o en fer alguna queixa o té alguna inquietud, doncs que podríem parlar-ho per a veure si podem actuar també en algun d'aquests àmbits o llocs afectats. En tot cas, significar que aquesta feina està en marxa, que tenim un ajut important del govern i que bé, doncs intentarem també fer aquestes millores vinculades a tot això que estem dient.
Regidora, tenim el Carnestoltes al Gir del Cantoia, no? Suposo que ja, bueno, ja s'ha començat de fet la inscripció per a les comparses i les disfresses, per tant suposo que ara per ara és el tema que ocupa, no? Sí. Una part important de l'activitat de la regidoria, no?
Sí, estem ja abocats ja amb el Carnestoltes i han començat a apuntar-se comparses, i bé, recordem que començaria el dia 1 i 2 seria de març, encara que el 27 a les 3 i mitja se faria la cabalgata que es fa a l'escola. cau en dijous, es fa igual, igual com l'any passat. S'aprofita el dijous a la tarda per poder fer la rua escolar i de la guarderia. I després ja dissabte, dia 1, a la tarda, començaria els carrers tortes aquí al nostre poble.
Per tant, una mica el que ha canviat en aquest horari escolar que s'aplica a la població és que es passa lo de la rua del divendres al dijous. Doncs.
Sí, així va ser ja l'any passat, que va ser la conseqüència de la modificació de l'horari escolar. Va ser una de les conseqüències que va tindre i va ser esta, posar-ho en dijous, perquè bé, sembla ser que és el dia més adient segons que ho poden coordinar tant la guarderia com les escoles.
I l'Ajuntament continua, suposo que impulsant la participació i promocionant pues, això, que les colles, que les comparses, que les disfresses pues, i vulguem, continuï incentivant, no?
Sí, bé, nosaltres...
Escarrosses...
Sí, és una festa que volem mantindre i volem una mica donar tot el suport des de la nostra regidoria. Seguirem fent la festa, anirà a càrrec d'Imagina Ràdio, com ve sent habitual aquests últims anys, i l'únic petit canvi que hem introduït és en l'horari de la nit. Els altres anys començava, crec, a les 10 la cabalgata i creiem que potser és una mica aviat i juntament amb la comissió de festes hem pensat a dient de començar una mica més tard, a les 11. És un dels pocs coses que s'han modificat per poder donar una mica d'aire a la gent, no? per a poder-se arreglar i poder tindre temps per a poder participar a la cabalgata. La veritat
per
és
tant,
que
molt bé.
Serà molt animat, en això sí que no hi haurà massa canvi i bé, animo a tothom a que participi tant individualment com en carrossa o com a conjuntament en els seus amics.
Dins de l'àmbit de les seves responsabilitats, regidora, també hi ha la posada en marxa imminent, si no s'ha fet ja, novament del racó dels joves, aquesta activitat que es va crear amb l'objectiu d'omplir el temps de lleure d'un sector determinat de la gent que aquí la població, diguéssim, que estava una mica orfe d'activitat, no?
Sí, era una iniciativa que es va iniciar fa uns quants anys, que per motius econòmics se va deixar de fer i des de la regidoria de joventut hem vist necessari i que així ho crec que de poder-ho retornar, reemprendre, no? Se tracta de donar una mica de cobertura a una franja d'edat que està bastant una mica abandonada, no? Podríem dir entre cometes. Se tracta d'adolescents o preadolescents o adolescents que aniria dels 12 anys als 16 anys. És un col·lectiu que no té ni són crios ni són joves i clar, són una mica una edat molt complicada. I bé, des de l'Ajuntament estem donant un recolzament important per poder tirar endavant este projecte que tinc molta il·lusió i tinc moltes ganes de que funcione. I bé, això ja està, ja ha començat. El passat dia 8 de febrer va començar el primer taller de risoteràpia. Vam estar contents amb la participació. Van participar uns 25 o 30 nois i noies d'entre 12 i 16 anys. I bé, esta setmana ja està començant en normalitat. Recordem que se tracta de dissabtes i diumenges a la tarda, horaris a banda de les extraescolars que es puguen fer durant la setmana, se tracta de donar una mica de cobertura en este col·lectiu. Bueno, tenim a la nostra disposició, a la disposició del racó del jove, un local que és el local de la Bahia Blanca, on hi ha jocs, on se poden quedar, poden veure pel·lícules de cine... Estan ara mateix començant a preparar coses per a poder participar a la Fira Alternativa i bé, des de tot això va a càrrec d'una monitora, que és la Sònia Ruiz, que és ja la mateixa monitora que hi havia quan se va iniciar el projecte, i la Sònia és la que ha estat encarregada d'elaborar tot un calendari d'activitats fins al juny. espero i desitjo que fins al juny sigui una primera etapa i a partir del juny, si hi ha molta participació, perquè clar, encara que hi hagi, que econòmicament sigui viable, lo primer, lo més important és que la gent participi, si no, no té sentit. En cas de que sí, que la gent ho vegi bé, ho en bons ulls, participi i es puguin fer activitats, pues, segur que des de l'Ajuntament farem tot el possible per a poder-ho tirar endavant.
Després seguirem parlant de més temes, en aquest cas de l'àmbit infantil o de l'àmbit juvenil, regidora, però abans volem parlar d'altres temes de promoció, de promoció del municipi a l'exterior, com per exemple la renovació del conveni a l'estació nàutica. Després d'un primer any, no?, d'experiència, aquest any s'ha decidit renovar la nostra aportació i la relació amb la resta de municipis que conformen aquesta estació nàutica, Costa Daurada, no?
Sí, 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 és així. Pensem que també una de les maneres de fer i generar complicitats i esforç en comú i treballar plegats amb els municipis de costa, doncs amb l'àmbit de la Costa Daurada també, amb Salou, Cambrils sobretot, i alguns municipis de Mont-roig, Hospitalet, podem fer esforços en comú, com te deia, i amb això, dins el marc de l'estació nàutica, les estacions nàutiques, per tal de fer molta promoció o de fer més i millor promoció del teu municipi i, per tant, d'aquelles activitats que es poden generar aquí a la cala, doncs hem renovat este compromís, un compromís que portem només 2 anys, enguany és el segon any, que està donant fruit a poc a poc i que això ha de ser, doncs, un bon camí, una bona eina per fer aquesta política de promoció conjunta amb empreses, amb ajuntaments, i fer que la cala també tingui este bon posicionament i este reconeixement que, com te deia també abans, doncs cada vegada té més, i això també es fa, i sobretot doncs quan les administracions i quan les empreses privades, doncs, som capaços de sumar i d'unir i de posar recursos en comú, no?
Seria també un, pues, un tema de promoció externa, i en l'àmbit dels esports, el fet de que també s'hagi signat un conveni amb el Nàstic de Tarragona amb l'objectiu de col·laborar amb aquesta entitat esportiva de prestigi centenària al territori, amb la celebració precisament d'un efecte important de la seva història, no?
Sí, aprofitant esta fita o esta celebració del centenari del Nàstic, vam tenir aquesta possibilitat de també, com tantes i tantes altres activitats de diversos dies que es fan al municipi, també en l'àmbit esportiu o en altres àmbits de promoció o d'activitat econòmica, en este cas dins de l'àmbit esportiu, doncs que durant el mes d'abril, del 14 al 17 d'abril, puguem aquí, es puguin fer, doncs, tornejos dins el marc del centenari del Nàstic. També és un acte de promoció, un acte d'esport, és un acte de fer i conèixer a partir d'aquestes instal·lacions i del poble i de les nostres excel·lències, que tots hi hem de ser copartíceps, doncs un acte més, i per tant, doncs, qualsevol d'estos actes i convenis i activitats que puguem fer, sobretot en més d'un o diversos dies, doncs ens ajuden a fer comerç, turisme, a fer proximitat, a generar activitat, que és el que tots volem, fora sobretot de la temporada alta d'estiu, de setmanes de juliol i principalment de l'agost.
I també un tema que ha estat una novetat en les darreres setmanes a la nostra localitat, senyor alcalde, com és la sortida d'un butlletí setmanal que complementa, pues, el que ja es feia en el butlletí digital a través de les noves tecnologies, pues una mica per a aquella gent que no té accés precisament a les mateixes, no?
Bueno, sí, també crec que vam poder compartir tant diverses persones del tot l'equip de comunicació, com tants i tants companys que havíem plantejat aquest tema, i també gent gran que potser no és tan aficionat o coneix les noves tecnologies, de que treure un butlletí setmanal, tal com estem fent amb el butlletí digital setmanal, treure'l en paper, treure'l a disposició a diversos llocs i indrets del municipi, doncs podia ajudar a no només tindre una informació al dia, que això ja es feia de manera digital, sinó també, sobretot, com te deia, per la gent que no té accés a les noves tecnologies, este butlletí setmanal i gratuït, doncs comprèn i explica diverses notícies setmanals, informació i comunicats d'interès, etc. I això el que fa és doncs, això, comunicar, transparent, estar, bueno, estar pròxim a la gent també amb, amb la informació que podem generar. Bé, és un pas més pels ciutadans.
Seguim, regidora, com diem, havíem comentat que teníem altres temes perquè pareix que de cara en aquest cap de setmana, de cara en aquest diumenge, es tornaria a organitzar una nova activitat de les que hem anomenat Parc Infantil dels Diumenges de la Tarda, no?
Sí, este diumenge és el la tercera edició del Parc Infantil. Recordem que és una iniciativa que vam començar al desembre i era, pues, bàsicament per cobrir els diumenges de la tarda de l'Iglesia.